Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Després que milers de persones hagin perdut la vida i que milions hagin deixat casa seva per convertir-se en refugiats, sembla que avui per primer cop les negociacions entre Rússia i Ucraïna comencen a donar fruits després de reunions, cimeres i trobades de líders mundials, de sancions històriques, de suposats enverinaments i de conseqüències econòmiques i socials que han afectat a tot el planeta. Sembla que avui, parlant i trobant-se, les dues delegacions negociadores han fet un pas endavant. És, sens dubte, una bona notícia, però una notícia que arriba 31 dies tard. Esquerra Republicana defensa que estan orgullosos de l'acord presentat per modificar la política lingüística i fer front a la sentència del 25% del castellà a les aules. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Ho ha dit el president dels Republicans, Oriol Junqueras, en aquesta emissora, el mateix dia que el Parlament ha decidit de posposar fins a finals d'abril el debat de l'acord per defensar la immersió.
Rússia ha assegurat que reduirà dràsticament l'activitat militar al nord d'Ucraïna per crear condicions pel diàleg.
És el principal resultat de la reunió de 5 hores que han celebrat les delegacions negociadores de Rússia i Ucraïna, que han celebrat aquest dimarts a Istanbul.
I tornant a Catalunya, aquesta tarda s'ha donat el tret de sortida de la 37a Copa Amèrica de Vela amb una presentació oficial al World Trade de Barcelona.
La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona celebren que la ciutat aculli el tercer esdeveniment més important, que suposarà un impacte econòmic de 1.000 milions d'euros per a Catalunya.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça femení disputarà demà l'eliminatòria dels quarts de final de la Champions contra el Real Madrid al Camp Nou. Serà la primera vegada que el femení juga un partit oficial i en públic a l'estadi.
Està previst que ho facin davant de 80.000 persones. Aquest matí ja han entrenat al Camp Nou per preparar aquesta trobada, un enfrontament que parteix amb un 1-3 al partit d'anada.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps hem marcat per la inestabilitat i ja des de mig matí que tenim alguns plogims arreu del país. Aquestes precipitacions de caràcter feble de cara a les properes hores poden afectar qualsevol indret del país. Viatgen de sud cap a nord i poden arribar a qualsevol comarca. Cota de neu al Pirineu al voltant dels 2.000 metres. I amb aquests núvols avui les temperatures baixen una mica respecte a les de dies anteriors. Ahir teníem màximes de fins a 20 graus, avui les més altes no passaran dels 16, 17, 18 a molt, molt estirar. A més, estones amb vent moderat de llevant i també de gregal al llarg de la costa. Demà, també un dia per tenir paraigua ben a prop, perquè s'esperen pluges. Serà un dia també amb precipitacions de distribució irregular. Pluges febles no seran gaire importants al matí, però compte perquè a la tarda, a punts de les comarques de Barcelona i de Girona, poden tenir una certa intensitat. I de cara a dies posteriors, les temperatures encara baixaran una mica més.
Esquerra Republicana defensa que estan orgullosos de l'acord presentat per modificar la política lingüística i fer front a la sentència del 25% del castellà a les aules. Ho ha dit el president del Republicà, Oriol Junqueras, al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Afortunadament, nosaltres ens sentim molt orgullosos de l'acord al que hem arribat, que és un acord molt bo, que és un acord que millora la situació del català, i per tant em sembla que tot allò que porti a millorar la situació del català ha de ser celebrat, i que el discurs del no a tot, i no perquè sí, i no perquè jo no hi soc, i no perquè no hi vull ser.
De fet, Junqueras ha insistit en que el pacte agrupa un gran consens de país i ha criticat la dificultat que tindria Junts per mantenir els acords.
En l'espai de Junts hi ha moltes diferències internes, ho veiem cada dia, amb declaracions contra declaracions, manifestos contra manifestos, etcètera, etcètera. El que passa que, i em sembla que una part de la meva feina també és ser respectuós amb tothom, també és ser respectuós amb les diferències internes que hi ha dintre de Junts, i en tot cas animar-los a superar aquestes diferències perquè puguin interactuar de manera estable amb el reste d'actors polítics i socials del país.
Tot plegat després que aquest matí el Parlament hagi decidit posposar fins a finals del mes d'abril el debat de l'acord per defensar la immersió.
Esquerra, PSC i els Comuns han acceptat una fórmula per donar més marge perquè Junts no es despengi de la proposta per modificar la llei de política lingüística. El pacte incloia una tramitació per via urgent de la modificació de la llei de política lingüística perquè la iniciativa es debatés al ple de la setmana vinent. Finalment, però, no serà fins a finals d'abril quan aquesta qüestió serà sotmesa a debat i aprovació dels grups. Després que l'acord aixequés polseguera entre algunes entitats de l'òrbita independentista, els quatre impulsors han apostat per una fórmula per guanyar temps per intentar reenganxar els de Carles Puigdemont a l'entesa i preservar d'aquesta manera el consens inicial.
Aquest matí també la CUP ha anunciat que demanarà la reprovació del conseller d'Educació Cambray. Els anticapitalistes consideren que el conseller és incapaç, diuen, de pilotar el Departament d'Educació després de les jornades de vaga i de la polèmica per la sentència del 25% del castellà.
La CUP exigeix que no s'acati aquesta resolució del 25% del castellà a les aules i critica durament l'acord entre Esquerra, PSC i Comuns per defensar la immersió lingüística. La diputada de la CUP al Congrés dels Diputats, Mireia Vehí, s'ha mostrat així de contundent en una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Defensin la immersió lingüística i apostin per una manera d'aplicar la sentència del TCJ que no desbanqui el català com a llengua vehicular. És el que nosaltres diem a la proposició de llei, que els centres facin projectes lingüístics. El que no pot passar és que el govern contribueixi que el català no sigui vehicular. I el que tampoc pot passar és que el govern foti les responsabilitats dels centres. El que ha de fer el govern és garantir una solució col·lectiva.
En aquest sentit, la CUP ha fet una crida a manifestar-se aquest dissabte a Barcelona en defensa de la immersió lingüística. La diputada del partit al Congrés ha dit que aquesta és l'única manera perquè Esquerra rectifiqui la seva posició.
I la crítica contra el conseller d'Educació també arriba des dels Comuns.
El portaveu de la formació al Parlament, David Cid, ha afirmat al Tot anirà bé que el problema amb l'educació a Catalunya s'està enquistant i no tan sols amb la qüestió de la llengua.
Crec que al conseller Cambray se li ha escapat la situació de les mans i crec que és evident que el president de la Generalitat no pot continuar com un simple espectador i, per tant, ha d'intervenir. No? Jo feia, si volen vostès, el símil amb l'escola, no? Ha de cridar tutoria al conseller d'Educació i ha d'intervenir per trobar un acord.
Cid ha denunciat que el conseller d'Educació, Josep González Cambray, no se'n surt i no dona resposta a les manifestacions i vagues dels docents que estan sortint al carrer aquests dies.
De fet, sindicats, estudiants i famílies han convocat una nova manifestació aquest dissabte contra l'acord signat.
Sí, els representants dels treballadors, estudiants i famílies alerten que es trasllada la responsabilitat als equips directius i, per tant, els docents, a més, reivindicar que no compten amb el gran consens necessari entre la comunitat educativa. La manifestació serà a Barcelona i anirà de la plaça Sant Jaume al Parlament de Catalunya.
Tot això el dia que 10.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, i 40.000, segons els sindicats, han protestat a Barcelona en la quarta jornada de vaga del sector. Ho han fet contra la política d'educació després del fracàs en la mediació amb els sindicats educatius. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. En proclames de no són les vacances, són les mancances, volem el 6% o menys declaracions i més contractacions, milers de docents han recorregut als carrers de Barcelona fins a acabar davant de la conselleria, on hi havia un fort dispositiu policial per blindar l'edifici. Els sindicats han criticat les negociacions i les propostes del departament de les últimes setmanes. Escoltem el portaveu del sindicat de professors de secundària, Joan Alís.
Ells ja saben que no hi seran l'any 2025 i ens proposen millores per l'any 2025. Estàvem disposats a parlar de tot, però que hi tenia que haver alguna millora real pel professorat pel curs vinent. I pel curs vinent no ens han ofert res. Aquest departament no té cap interès en desconvocar la vaga. Volem que cessin el conseller.
Els sindicats plantejaran noves aturades més enllà de les que acaben demà si no s'atenen a les demandes del curs vinent.
I avui hem conegut que la darrera proposta que el Departament d'Educació va fer als sindicats contemplava un increment de personal, 216 dotacions de treballadors d'atenció directa a l'alumnat i 890 de personal docent pel curs vinent.
A més d'incrementar en quasi 700 les dotacions dels docents de formació professional. Segons l'Agència Catalana de Notícies, la proposta també recollia el restabliment de l'horari lectiu previ a les retallades en totes les etapes d'aquí a 3 cursos. Això es traduïa també en més de 1.400 noves dotacions a primària i més de 2.000 a secundària. Entre altres temes, la conselleria va proposar als sindicats reduir també les ràtios en 9 anys.
Gràcies, Sílvia. Tret de sortir de la 37a Copa Amèrica de Vela amb una presentació oficial al World Trail de Barcelona, al Port, per part dels alts càrrecs de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i també del Port. Allà hi ha la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Totes les parts celebren que Barcelona aculli el tercer esdeveniment més important, tant per la projecció internacional que suposarà, com també perquè es calcula que tindrà un impacte econòmic de 1.000 milions d'euros a Catalunya. Això són 10 vegades més que la inversió pública i privada que se'n farà.
Sí, 70 milions hi han posat entre totes les administracions i els agents privats. Tots ells estan convençuts que és una bona inversió perquè creuen que servirà perquè Catalunya torni a guanyar rellevància mundial com va passar amb els Jocs Olímpics del 92. Calculen que el retorn serà tan alt que els compensarà perquè la ciutat rebrà més de 1.000 milions d'euros, com ha posat en valor el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
L'impacte econòmic estimat, doncs, en 1.000 milions d'euros de despesa que generarà arreu del país i, per tant, que en un moment en què batallem més que mai per aconseguir oportunitats que es converteixin en prosperitat compartida per tot el nostre país, doncs, evidentment, és una xifra que no s'ha de negligir, tot el contrari, ho hem de celebrar i treballar, doncs, per consolidar-la i a poder ser augmentar-la.
Aquesta xifra és 10 vegades més alta que la que han fet conjuntament les administracions i les organitzacions privades, que en total hi han posat aquests 70 milions, com ha dit el conseller d'Empresa i Coneixement, Roger Torrent.
Hi ha aportacions públiques, aportacions privades i d'institucions público-privades, podríem dir-ho així. El muntant en total són 70 milions d'euros repartits entre la part dels privats, de les administracions i, en aquest cas, també Patronat de Turisme de Barcelona.
Segons Torrent, donaran més detalls de la inversió les properes setmanes. Això sí, qui ja confirma quants diners exactament hi ha posat és l'Ajuntament de Barcelona. En total, 10 milions. El govern de la Generalitat, per la seva banda, assegura que gairebé no hi ha risc de pèrdues, perquè la inversió que es farà amb les 5 bases que s'instal·laran per tot el Port Vell serà mínima. No hi ha, asseguren, una inversió milionària.
Gràcies, Judit. I encara parlant de grans esdeveniments esportius, el president de l'Aragó, Javier Lambán, ha anunciat que no signarà l'acord tècnic sobre el repartiment de les disciplines pels Jocs d'hivern 2030. També ha dit que divendres no anirà a la reunió convocada pel Comitè Olímpic Espanyol i que presentarà una altra proposta més justa i equilibrada.
Lambán considera que la proposta presentada pel Comitè Olímpic Espanyol no beneficiarà la seva comunitat autònoma. El president d'Aragó diu que la candidatura dels Jocs d'hivern ha de ser d'igualtat entre Catalunya i l'Aragó i per això s'han de repartir, diu, millor les diferents disciplines. Fins i tot diu que s'hauria de parlar sobre l'om de la candidatura des del govern. La portaveu del govern català, Patricia Plaja, ha dit que Javier Lambán actua per motius electorals i descarten parlar del repartiment de les proves.
La proposta està tancada i no es pot reobrir per una nova sortida de to o per un nou estirabot del president d'Aragó. Per Catalunya és una molt bona proposta que permet fer les proves més importants de l'esquí al nostre país i també l'hoquei gel. És un moment d'abandonar les polèmiques i de passar ja a la següent fase de treball de la candidatura.
Plaja també ha deixat clar que la Generalitat convocarà la consulta sobre els Jocs aquesta setmana o a tot estirar a principis de la vinent. Això dependrà si finalment també voten els veïns del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès.
Punt i seguit.
Després de 31 dies, sembla que les converses per intentar pactar un alto el foc entre Rússia i Ucraïna comencen a donar fruits. Aquest dimarts s'ha celebrat a Istanbul la quarta trobada entre la delegació russa i la ucraïnesa i ha acabat amb un anunci important. Rússia ha assegurat que reduirà dràsticament l'activitat militar a Kiev i a Chernihiv, al nord d'Ucraïna, per crear condicions pel diàleg.
La notícia l'ha donat el viceministre de Defensa rus i suposa el primer signe d'acostament des que va començar la guerra. El cap de defensa ha argumentat que l'objectiu és incrementar la confiança mútua i crear les condicions per a futures negociacions i arribar a l'objectiu final de signar un acord de pau amb Ucraïna.
Han estat unes 5 hores de trobada en què Ucraïna ha tornat a manifestar que està disposada a renunciar a ingressar a l'OTAN.
I Moscou ha obert la porta a permetre que Ucraïna s'incorpori a la Unió Europea sempre que es mantingui al marge militarment. De fet, els negociadors ucraïnesos han proposat a Rússia un sistema de garanties de seguretat en què Israel, Polònia, el Canadà i Turquia podrien actuar de garants. Aquesta és una de les propostes que Ucraïna ha posat damunt la taula com a condició per acceptar un estatus neutral, cosa que significa que no s'uniria a aliances militars ni acolliria bases militars estrangeres.
I tornant a Espanya, Esquerra Republicana s'obre a donar suport al decret del govern espanyol per fer front a la crisi precisament derivada de la guerra d'Ucraïna. Els republicans, però, reclamen que les mesures vagin més enllà del 30 de juny.
El portaveu de la formació al Congrés, Gabriel Rufián, ha donat a entendre que la seva formació donarà suport al decret que s'aprova al Consell de Ministres i que, entre altres mesures, recull una rebaixa de 20 cèntims del preu de la benzina. Tot i això, segons Rufián, el govern espanyol encara hauria d'aplicar més mesures.
Pero faltan cosas, faltan medidas estructurales y no solamente coyunturales. Entendemos evidentemente los parches, pero también nos llama la atención que aquí, no sé, tengan que venir las plagas bíblicas, una invasión extraterrestre para que el gobierno haga cosas que todo el mundo sabe que tiene que hacer.
Segons Rufián, cal acabar amb el sistema marginalista de l'energia perquè, diu, no té sentit que tota l'energia es pagui al preu de la més cara.
I segons el president de la SECOT, Antoni Abad, el govern espanyol reacciona tard i sense tenir convenciment i sense haver treballat un pla de xoc pel qual el sector estava disposat a fer-ho des de l'any 2021.
En una entrevista a Ràdio Estel, Abad ha criticat que les empreses no hagin pogut donar el seu vistiplau sobre les mesures que ha d'aprovar el Consell de Ministres.
La pretensió de que en els processos de prendre decisions polítiques hem d'estar junts i hem d'estar les empreses amb la política per poder prendre unes decisions que siguin pràctiques i operatives. I sobretot, que és de judicialitzar tot.
Sobre aquestes ajudes de 16.000 milions d'euros que hi ha sobre la taula i que ha anunciat el govern espanyol, el president de la SACOT ha insistit que són insuficients. Ha fet crítica que sembla que la Moncloa faci un esforç per ajudar a la ciutadania i que, segons ell, no és així, perquè el govern no dona, sinó que retorna.
La Generalitat de Catalunya destinarà 98 milions d'euros per combatre el sensellarisme en els propers 4 anys. En els últims anys ha augmentat el nombre de persones que viuen al carrer i les que malviuen també en situacions de risc i infrahabitatge.
De fet, del 2016 al 2019 gairebé 2.000 persones van passar a viure al carrer, unes dades que no paren de créixer, tal com alerten des de la Fundació Arrels. Ferran Busquets, director de l'entitat, ha dit a l'Estel Migdia que tots aquests diners només són el principi per començar a resoldre aquest problema.
Sabem que a vegades els municipis tenen segons quines assistències a adoptar, segons quines qüestions socials, com podria ser els empadronaments, etc. I per tant és molt important que es facin, diguem, no? Que s'utilitzin i que es fiquin en marxa. També hem de veure que són uns recursos que estem parlant d'unes quantitats que és molt més del que teníem abans, però que ha de ser un primer pas de molts altres per poder erradicar el sensellarisme.
Busquets ha demanat als ajuntaments catalans que juguin un paper clau per erradicar el sensellarisme. Per exemple, el govern estudiarà el barraquisme a la llera del riu Besòs.
L'Agència Europea del Medicament comença a estudiar la vacuna contra la Covid-19. Consideren que l'antídot de la farmacèutica catalana és efectiu per frenar el virus i també la variant Omicron.
Els estudis clínics presentats per la farmacèutica catalana diuen que la seva vacuna és eficaç per prevenir el coronavirus. Ara l'Agència Europea del Medicament analitzarà les dades que vagi rebent per decidir si el medicament que es fabrica a Amer es pot començar a comercialitzar. La vacuna d'IPRA és diferent a la resta de farmacèutiques com Pfizer o Moderna. L'antídot català conté dues proteïnes que el Covid fa servir per entrar a les cèl·lules. Quan una persona rep la vacuna, el cos les hauria de detectar, considerar les elements estranys al cos i crear defenses naturals perquè no puguin entrar-ne més.
Per cert, que Salut ha tancat 17 laboratoris que feien test Covid sense llicència a Barcelona. El titular de Salut, Josep Maria Argimon, en una resposta parlamentària a la diputada del PSC, Assumpta Escarp, ha confirmat que el departament, conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, han tramitat un expedient sancionador per tancar l'activitat de 9 laboratoris de la ciutat.
I aquests se sumen a les 8 inspeccions més que ha fet Salut i que ha acabat amb el tancament imminent de diversos locals. Les inspeccions formen part d'un protocol conjunt entre la Guàrdia Urbana i el Departament de Salut que es va posar en marxa el mes de gener arran d'un cas d'una clínica fraudulenta destapada per Nació Digital.
Sobre la gestió de la pandèmia, el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya ha criticat la impunitat de l'Estat respecte al que va passar a les residències.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Dani Vilaró ha apuntat que l'administració ha bloquejat tots els intents de fer les comissions d'investigació als parlaments.
No hi ha una assumpció de responsabilitats ni per part del poder polític ni tampoc una certa diligència, diguem, per investigar judicialment tot allò que està passant, tot allò que va passar, no? I ens preocupa molt perquè realment, doncs, aquí va haver una discriminació molt clara de les persones grans que van viure a les residències. Nosaltres vam detectar fins a 5 vulneracions de drets humans greus i no ha passat res.
És una de les conclusions de l'informe anual d'Amnistia Internacional. El portaveu de l'entitat, Dani Vilaró, també ha lamentat la doble vara de mesurar del govern espanyol amb els refugiats.
El Tribunal Suprem ha decidit obrir judici oral contra l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, per un delicte de desobediència greu.
El Suprem ha acordat enviar la causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que serà qui la jutgi perquè és l'òrgan competent, ja que no s'ha formulat cap acusació per malversació de cabals públics. Així doncs, Serret, a diferència de la resta de membres del govern durant el procés, serà jutjada a Catalunya. Recordem que l'exconsellera va tornar de Bèlgica després de la sentència per l'1 d'octubre i de la retirada de les euroordres contra ella.
15 detinguts en el dispositiu contra el tràfic de drogues que els Mossos d'Esquadra han posat en marxa aquest matí a Sant Adrià de Besòs i a Barcelona. L'objectiu d'aquesta operació era desarticular una organització criminal dedicada a subministrar marihuana que a finals del 2020 va protagonitzar diversos tirotejos a Sant Adrià.
L'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, aplaudeix aquesta actuació policial al barri de la Mina que ha comportat 19 escorcolls. Els Mossos d'Esquadra han desplegat 350 efectius entre antiavalots, investigadors, la unitat canina i fins i tot un helicòpter. Cañete, però, exigeix que la presència policial a la zona sigui més constant i que les operacions no s'aturin i siguin més intenses fins que no s'aconsegueixi extingir la delinqüència. En l'operació d'aquest dimarts també s'han fet entrades a barris de la ciutat de Barcelona, del mateix entorn del Besòs. Hi ha 15 detinguts.
I encara sobre tràfic de drogues, la policia catalana també ha detingut 8 persones en un altre operació operació, en aquest cas a Viladecans, a la zona de Cancellarès.
Els arrestats estarien involucrats en el cultiu i venda de marihuana. En el marc de l'operatiu, la policia ha fet 4 entrades. La policia està analitzant el material intervingut i manté la investigació oberta, però de moment no es preveuen més detencions.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Ja coneixem el cartell de la primera edició del Magnífic Fest. El nou festival de la Seu Vella de Lleida comptarà amb, entre altres, el català Nil Moliner.
Rafael, Tanxongueres, El Pont i Pissador i Julieta com a caps de cartell. Els concerts tindran lloc entre el 16 i 19 de juny. El Magnífic Fest és un nou festival amb concerts per diferents tipus de públics que tindrà la seu a Lleida, la Seu Vella, com a escenari de tot plegat i que també omplirà d'activitats al centre històric de la capital del Segrià. L'esdeveniment neix de la suma de tots els esforços d'empreses privades i institucions lleidatanes. En total es posaran a la venda unes 16.500 localitats per al conjunt dels concerts programats durant els 4 dies de festival.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça femení demà farà història al disputar el primer partit oficial i en públic al Camp Nou, un partit a més on es decidirà l'eliminatòria dels quarts de la Champions contra el Real Madrid.
I està previst que ho facin davant de 80.000 persones. Les blaugranes ja s'han entrenat aquest matí al Camp Nou per preparar la trobada. Un enfrontament que parteix amb un 1-3 al partit d'anada. També un partit molt esperat per les jugadores i també pels aficionats. Alexia Putellas ha assegurat a la roda de premsa prèvia al partit que el de demà marcarà un abans i un després a la història dels equips femenins.
Yo creo que el día de mañana puede ser, sinceramente, el inicio de una nueva era, porque al final el partido de mañana va a inspirar a muchísimas personas, en concreto a niñas, que vendrán mañana aquí, que lo verán desde su televisión, que verán qué mujeres están jugando en el Camp Nou, y eso en un futuro seguro. Se recogerán los frutos.
Tot i l'emoció d'aquest escenari i el resultat a favor, al partit d'anada, el tècnic blaugrana Jonathan Giraldez assegura que han preparat el partit per guanyar-lo i passar a l'eliminatòria.
En línies generals, a nivell d'entrenament no ha canviat res. Hem analitzat l'últim partit que van jugar. Hem fet el mateix contra el Real Madrid per intentar millorar el que havíem fet al partit d'anada. Després hem d'intentar rebaixar aquesta tensió, pot ser competitiva, per afrontar de la millor manera el partit.
Els dos coincideixen en que volen fer gaudir l'afició i fer un gran partit. La trobada serà demà dimecres a 6:45 de la tarda.
La jugadora del Barça cedida al Llevant, Giovanna Queiroz, ha denunciat presumpte assetjament laboral per part del Barça quan era menor d'edat.
La jugadora brasilera ha explicat a través d'una carta publicada a les xarxes socials que va patir assetjament laboral al Barça i que se la va apartar del primer equip per perjudicar-la. Tot plegat, segons explica, després que la jugadora decidís anar a jugar amb la selecció nacional del Brasil. Segons apunta el diari Mundo Deportivo, Queiroz ja va denunciar aquests fets davant la FIFA ara fa un any, però ja es va estimar que no s'havien comès irregularitats contra ella. Ara, ella demana al president del club, el Joan Laporta, que s'investiguin els fets per prendre les mesures legals oportunes davant les autoritats competents. Per la seva part, però, el club desmenteix aquesta versió publicada per Queiroz, ja que diuen que va viatjar amb la selecció sense coneixement del club i que es va saltar la norma de Covid estatal.
En futbol internacional, la selecció espanyola s'enfronta avui a 8:45 a la selecció d'Islàndia en el segon amistós per preparar el Mundial de finals d'any.
Després de la victòria dissabte davant Albània, avui els de Luis Enrique tenen aquesta segona oportunitat per preparar el Mundial de Qatar. El seleccionador Luis Enrique, després d'analitzar el partit contra Albània a l'RCD Stadium, és conscient que hauran d'estar concentrats si volen trobar els espais i controlar els contraatacs. Luis Enrique, també, que ha cansat del rumor sobre el seu futur, ha deixat clar que es vol quedar dirigint la selecció.
En Qatar estaré con España y en Qatar y lo que pueda venir ya veremos. Pero en Qatar seguro, vamos, he dado mi palabra. ¿Hay alguna duda más? La tengo que repetir más veces. Primero porque me hace tanta ilusión que es imposible que haya ningún otro cargo que me apetezca más que representar a mi país en el Mundial de Qatar y con este grupo de jugadores y con la federación.
El partit és aquest vespre a 8:45 a Riazor, a la Corunya.
Pel que fa al Mundial, avui es disputen els darrers partits de la repesca europea.
Portugal es medeix davant Macedònia del Nord a 8:45 i a la mateixa hora Polònia jugarà a estar en aquest Mundial Davant Suècia encara queda, però una tercera final a la que jugarà la selecció de Gales, que encara no té data perquè resta a l'espera que es disputi el partit entre Escòcia i Ucraïna.
En bàsquet, el Joventut de Badalona pot segellar aquest vespre la primera posició del grup de l'Eurocup davant l'Slask polonès.
A les 9 del vespre, els verds i negres tanquen la fase de grups d'aquesta Eurocup i poden assegurar-se, per tant, el lideratge si guanyen davant l'Slask. El tècnic Carles Duran confia en l'Olímpic com a escenari de la trobada.
Crec que estem en bona dinàmica i a casa estem mostrant molta duresa, no? Però sí que és cert que venim de feblesa, no tenim tot l'equip i sobretot jo crec que hem de tancar bé aquesta primera fase d'Eurocup, no? Tenim molta il·lusió d'acabar el més alt possible i espero que amb la nostra gent ho puguem fer.
Els de Badalona venen de perdre l'últim partit d'Eurocopa contra el Metropolitans 92, però sí que és cert que no compten en cap derrota com a locals.
I a la Lliga és el torn del Barça, que s'enfronta a l'UCAM de Múrcia en el partit corresponent a la 22a jornada de Lliga, que es va ajornar per casos de Covid.
Els blaugranes intentaran tornar al camí de la victòria després de caure davant la penya aquest diumenge passat. El partit és a 8:45 del vespre en el partit de la primera volta al Palau i també a les semifinals de la Copa del Rei. El Barça va sortir victoriós, però sí que en partits molt ajustats. Serona, Jessica Vicius no podrà comptar per aquesta trobada amb Higgins, Oriola, Jokubaitis, Sanli ni Brandon Davis, que es perdrà tots els partits aquesta setmana per una artritis posttraumàtica a l'espatlla dreta. Flowers in hand, waiting for me. Every word in poetry won't call me by name, only baby. The more that you give, the less that I need. Everyone says I look happy when it feels right.
Miley Cyrus ha anunciat que aquest mateix divendres traurà el seu primer disc d'actuacions en directe. Es dirà Attention Miley Live i inclourà 20 cançons en versions en directe d'alguns dels seus hits i també d'altres clàssics de temes de rock. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Soc feminista.
Sí, soc feminista.
Soc feminista.
Som feministes. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments de la província per impulsar polítiques d'igualtat. Construïm pobles i ciutats feministes. 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Diputació de Barcelona.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.